COPE Menorca.
89.6 FM.
Les 12 i 50 minuts, continua la COPE es matí de Menorca, són dimecres, i com cada dimecres saludam en Antoni Passoixa. Toni, molt bon dia.
Molt bon dia.
Com, cada ha, anat, més que... com ha anat Saigo, bueno, per allà?
Bueno, Saigo, la veritat és que bé, que millor no hi podia anar.
Bueno.
Perquè la veritat és que en aquest temps a fines les aigües, a vegades sí que... sol fer mal, no? S'ha fregut els fortes i s'endú la terra i fa els gais, però no, aquesta vegada el preocupo també. Apo,
molt bé. I perquè, segons mos diu l'Agència Estatal de Meteorologia, el cel ha estat bon estrat a pa fins avui migdia, ja arribem a un moment en què la cosa escamparà, han pogut tenir tormentes fins aquest matí, les temperatures davallen, les diurnes davallen i tindran vents del sud-oest. Les temperatures màximes 20 graus i les mínimes 17 a Mó i 16 a Ciutadella, i no tenim avisos de fenòmens meteorològics adversos a partir d'avui que a vespre. Bueno, per tant, lo dels temps, el que ha fet ara, Toni, encara que la tele i la ràdio siguem una mica exagerats, és lo normal de sempre, no?
Sí, lo normal de sempre. Sí, i a més quan parles dels temps de durant molts anys, sempre te diuen, i sempre sense anècdota, que tal any va fer sol i en fi, ja sí. No sé, pot ser que els temps canviï, però...
Però no canvia d'un dia per a l'altre, com sembla que ens volen fer creure. Bon dia, els temps canvia a poc a poc.
Si donem de 50 o 60 anys, bueno, ben qualcun ja s'haurà anat a posturar a l'altra banda, no?
Molt bé. Toni, vinga, avui xerrem d'una cosa que em sembla que no n'han xerrat mai, que són de ses canyes, d'escanyars, i de lo important que eren ses canyes per al camp i per la gent que no era al camp, fins i tot pels pescadors.
Exactament. Mira, és una cosa que jo crec que hi havia molt pocs llocs que no hi hagués un canyar. De vegades per la banda de Millor, que estava més arrossat, però es canyar, com aquestes coses que vam parlar l'altre dia, els figuerals, els figuerals de Moro, els canyars, tot això eren puestos, eren tanques que estaven reservades perquè hi feien coses concretes, no? I dins el canyar, a més, en aquell temps, sembla ser que bueno, sembla ser, sí, que feia molt més tramuntana cara, o que durava més la tramuntana. El dia de tramuntana feia una setmana de vent tramuntana. I per tant, el canyars era la redossa, aquí on els pagesos, que si havien de sembrar una cosa més pes, si havien tot això, pues, ho feien dins el canyar. Vull dir que era un puesto preferit, preferit i necessari.
Ja. Escolta, Toni, els canyars, les canyes neixen de vores zones humides o no?
Sí, bueno, sí, sempre s'ha de... Sí, se diu que sí, se tenia tendència a que fossin zones humides, però jo conec canyars, molta gent de canyars, no, aquí n'hi ha un, me'n quedava entre uns que més de muntana, que jo l'he vist tota la vida i no és cap zona humida, és una cosa normal.
Ja, molt bé.
De dir que el canyar és una cosa molt, molt forta, que no... que la seva rabassa la tira i tot això la tornaria
rebota
a treure, i per tant els canyars havien d'estar molt guardats també que no s'estenguessin massa.
Molt bé. Bueno, avui en dia les canyes, a part de que la gent deu dir, bueno, les canyes, què feim les canyes? Fabiols, pels fabilers de les festes, les canyes verdes que entregam, però antigament es fan moltes coses en les canyes.
Es feien moltíssimes de coses. Bueno, mira, servien... Una cosa que la veritat era de primer ordre, eren els canyissos. Els canyissos que en aquell temps en el lloc formatjaven, que tot el formatjava, i la veritat que la provisió normalment de cada 8 dies ja posaven damunt els canyissos de canya. A més, creiem que per les fogasses i per tota casta de coses que posaven, era molt bo escollir de canya, perquè estaven, no estaven ben juntes, vull dir que tenien aire damunt i tenien aire davall. Per tant, per deixar fer el formatge de provisió que deien, sempre empraven que hi fos canya. Llavors també per secar les figues i les tomàtiques, que totes aquestes coses, tot això es fa a base de canya. I a més la canya durava estona, un canyís, hi havia gent experta per fer canyissos de canya. I per tant era una cosa...
Escolta, i amb què s'afirmaven les canyes entre elles perquè quedessin allà fortes i conformessin els canyers?
Sí, mira, les canyes... No fa massa, fa 4-5 anys que vam fer una demostració aquí de coses antigues i dos es van dir que canyes. La veritat és que feien tramos, un canyís, la llargària, naturalment les canyes vienes a totes jugades i llavors els anaven amb una cordella especial, en 3 o 4 tramos tenia cada canyís i anàvem formant-les amb una, posàvem una vida en una volta, posàvem una altra, vull dir?
Sí.
Les canyes ben ajustades i un canyís quedava una cosa...
Preciosa, eh? Sí.
Una altra cosa que queda important, i ara avui s'ha tornat a posar de moda, és les cases de bes. Les cases de bes es feien de canya. Les feien rodones, tenien més o menys un metre i mig, i els posaven sempre a una rodossa, els tapaven, i a cada cap de canya, com dic, era rodona, hi posaven una peça de marès que tenia fora des dalt perquè se sabia que poguessin sortir, que té un nom que tal vegada no sapiguem gaire. No sé, Miquel,
vinga, digues,
si te'n pots recordar.
Digues, no en tenc ni idea.
I no, les cases de bes de canya estaven tapades amb un de so, com dirien, un tap, cridant fonell. El fonell.
El fonell
era una peça de marès que entrava ben ajustada dins la gàbia, dins la marès, i tenien, ens hi deixaven un floret dalt, i llavors, per Cuisabel, com que la casa tenia un metre i mig, cada any en corien mitja, perquè només bastaven, d'una banda, només bastaven a mitja casa, no? O sigui que corien la mel de mitja casa i de l'altra ho deixaven fer per se saber menjar.
Sí.
I era curiós perquè aquest tipus de cases, perquè avui està davantat a sol, que hi ha aquestes cases modernes que tenen quadres que els lleven la mel i la cera torna a quedar, tot això, no hi havia res d'això. Igualment, feien les bresques de mel redones. Com que la casa era redona, també feien les bresques de mel redones. Jo record que feien les bresques amb una cosa que li deien el bresquer, que era de ferro, que en el cap tenia una plaqueta ampla, i donàvem la volta a la bresca, i la bresca sortia sencera.
Ja, i que bona que és la mel de bresca.
Una altra cosa també, i jo recordo molt del lot, que llavors encara hi havia molt pescadors, i almenys els que vivien prop de la Boletona, que els pescadors també venien en dutxar en canyes per fer ses nances per pescar llagostes.
Toni, ara farem una cosa. Avui farem una cosa que no hem fet mai. Ara, tot d'una, quan sigui l'una, jo connectaré a Madrid, escoltarem la informació nacional i internacional, però tu i jo seguirem xerrant i ho escoltaran els oients per internet. O sigui que farà una cosa especial. Després mos queixant que tenim pel temps i avui te regalarem, Toni, uns minuts més. Vinga, posarem la sintonia per donar pas a les notícies de Madrid i tot d'una tornem a escoltar en Toni Pasfuixà. Molt bé, i ara que estem aquí només per internet, tornant saludant en Toni. Toni, bon dia altra vegada.
Bon dia.
Bueno, m'us faltava saber què fan els pescadors en les canyes. Per què ens havien de menester els pescadors?
Bueno, els pescadors empraven les canyes per fer les nances, cuidant les nances, per portar la llagosta. Això, me sembla, si no vaig xerrar, no fa massa anys, encara l'únic que quedava amb nosaltres era un pescador de Ciutadella.
Que fa les nances de canya. Molt bé.
Les nances de canya. Les nances de canya eren més amples de baix que no de dalt. O sigui, la llagosta entrava dins, entrava dins, i llavors no podia sortir.
Molt bé.
Com un canyat. I la veritat és que servia la cosa. Jo record de vaig fer semili, se va imitar a la mola de Fornells, que allà teníem una vista i a més habitava entre els pescadors, que quan havia de començar la temporada de la llagosta, pues, posaven, feien un viatge sense barca, com les nances, quan eren buides, eren lleugeres, ja formaven, feien un cremull i se n'anaven a calar.
Sí.
Bon. A calar les nances.
En les canyes...
Hem de tenir en compte que això són coses que... Que bo, jo em sembla que és bo que ens recordem...
Perquè s'està perdent, exacte.
La utilitat que tenia...
Sí. Les canyes. Vos queden dues coses molt importants per xerrar de les canyes. Primera, els segadors també eren fonamentals.
Els segadors eren fonamentals, mira. Els segadors eren fonamentals perquè, naturalment, en aquest temps, totes les coses s'havien de fer en la mà dreta. Per tant, els segadors segaven la mà dreta. I, per tant, en la mà esquerra agafava el punyat, el que li deien la falcada. Punyat, que era tot el que podia abarcar sa mà.
Sí.
Allò era una focada. I clar, i perquè els dos dits de sa mà esquerra, que eren els dos darrers, el dit petit i l'altre, n'hi havia que només duen d'un dit alt, però n'hi havia que en duen dos. Perquè era molt bo de fer que quan agafaven, quan anaven a agafar en sa fals i agafaven en sa mà sa focada, hi havia hagut vegades desgràcies de que es havien cuidat a tal dit, perquè les faus d'aquell temps estaven
molt ben esmolades.
I a més, això és un invent, crec jo, de segles passats. Era una utilitat
ben importantíssima. Molt bé.
Ningú s'havia corria segar el segador sense dur
els didals de canya. Toni, mos queda una darrera cosa importantíssima, sobretot per als cercadors d'escaldesangs, els paners de canya.
I els paners de canya, exactament, van dir de paners de canya. Sí, últimament també el que feien era paners de vima.
Sí.
La vima també és una planta... És una planta bueno, que s'utilitza molt bé, però bueno, paners de canya que en fem moltíssim. I és que tenien un aparato que deien escarbador, que posaven la canya, feien passar la canya i la canya quedava en tres o quatre trossos, no? Perquè per manejar la canya, les nances, per fer qualsevol cosa, havia de ser tires, no podia
més
ser
primes,
per canya.
Clar, vinc de ser més d'una canya que en fa en 3 o 4 tires?
Sí, en fa 3 o 4 tires. Normalment, jo, els que he vist que no fa massa, eren de 3.
Molt bé.
També depenia molt de la canya, no?
Clar,
perquè, quan anaven s'havien demanar permís als pescadors i a escanyar, ells tenien tota la llibertat d'agafar les canyes que anaven bé. Perquè també hem de dir que en escanyars era molt bo que n'hi llevessin de canyes, perquè sempre sortien de noves.
Molt bé.
Per tant, també s'emparen moltíssimes de canyes per anar a caçar tors.
Per fer esfilacs, exacte.
Esfilacs, perquè ara, amb aquestes canyes que hi ha avui en dia, no, però llavors hi havia canyes Bueno, canyes.
Sí, sí, canyes. I més, havies de cercar una canya que fos llarga, que fos forta, que fos recta.
Sí. I a més que eren fortes, eh? Mm. Eren escanyats. Llavors també anaven cuidats. I el que va fer desaparèixer escanyant molt va ser, ja a mesura que com moltes vegades xerram, que van venir les coses modernes, ja a qualque lloc i van deixar entrar els animals, el bestiar, sí. I llavors va ser quan ja avui a molts de llocs no n'hi ha de canyes. Mm.
Molt bé. Idò, vinga, avui hem volgut xerrar de ses canyes, de l'important que eren pel camp, i avui, en aquests moments, aquest contingut a la podem escoltar per internet, avui 16 minutets, no, Toni? Ho hem fet més llarg. Idò,
avui,
bueno, avui, bé.
Donaré gràcies a la mare de Déu.
Del toro. Toni, com sempre, gràcies.
Digues. Estan amb aquesta paraula tan antiga. Sí. És funell.
A l'he apuntada i la demanarem a en Joan López, a veure com es diu d'ella.
Exacte.
Vinga.
Sí, sí.
Gràcies, Toni. Molt bon dia. Fins una altra. Adéu. Molt bé, aquí acaba aquest contingut extra avui en aquest matí de Menorca que podeu escoltar per internet a les xarxes socials i la pàgina de COPE. D'aquí una estona serà temps de continuar amb més coses aquí en el matí de Menorca. Tan hermosa.